COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en COPE, el dia en què els explicarem dues notícies francament terribles. D'una banda, una agressió a una noia per part de la seva parella al dir-li que estava embarassada. I atents, perquè ell l'havia forçat a mantenir relacions sexuals abans. Per altra banda, els explicarem que un noi ha segrestat la seva parella i demanava 5.000 euros a la família per retornar-la sense fer-li mal. Tots dos, presumptes agressors, tenen menys de 30 anys, tenen 22 i 25 anys. I no és que l'edat sigui gaire important en el fet, em semblaria igualment terrible si en tinguessin 40 o 50, però sí hem d'estar molt atents a aquesta violència de gènere entre els més joves. Les dades alerten que preocupa el repunt en les víctimes de violència entre noies joves i no ho hem de permetre, s'ha de dir prou. L'excessiu control és violència i s'ha de dir prou. La possessió és violència i s'ha de dir prou. I, evidentment, ni un cop ni mig. Prou. Avui, com els deia, repassarem tota l'actualitat que ens porta aquest dimarts, que ve carregadeta. Avui parlarem també de Maria Mullerat. Qui era? Doncs era metge i va ser alcalde també d'Arbeca durant uns anys. És nascut a Santa Coloma de Queralt i serà el protagonista dissabte a la Catedral de Tarragona, on es celebrarà la seva beatificació, la primera que es fa a la catedral. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana amb l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell i a partir de dos quarts de dues torna el nostre Sibarita amb l'Albert Rosa. Avui posarem una mica de dolçó al dimarts, aquest 19 de març. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet, molt bon dia.
Bon dia. Cel ennuvolat a la província de Tarragona aquest dimarts a la tarda. Tampoc es descarta alguna pluja al nord de la costa tarragonina. En les temperatures, pocs canvis. Hi haurà 20 graus de màxima a Tortosa, 17 a Reus i 16 al Vendrell, Tarragona i Gandesa. De cara a demà, cel molt més despejat a tota la província. Temperatures també amb pocs canvis. Hi haurà 3 graus de mínima a Gandesa, 5 a Reus, 6 a Tortosa, 7 al Vendrell i 8 a Tarragona. Les màximes, la més alta, amb 20 graus serà a Tortosa, 17 al Vendrell i a Reus i 16 a Tarragona i a Gandesa. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Doncs atenció al que els expliquem. Els Mossos busquen un noi de 22 anys acusat de violar i agredir la seva parella quan va saber que estava embarassada. Ha passat a Reus. La víctima té 24 anys, ha denunciat els fets i assegura que l'individu la va agredir a l'explicar-li que s'havia quedat embarassada i que volia continuar endavant amb aquest embaràs. Ell la va agredir i fins i tot li va pegar una puntada de peu a l'estómac. Abans l'havia forçat a tenir relacions sexuals en diverses ocasions, segons ha denunciat la noia. Ell està ara en cerca i captura. I a Sant Carles de la Ràpita han detingut un noi de 25 anys per segrestar la seva companya sentimental. Diumenge a la nit, una dona va denunciar a la Guàrdia Civil el segrest de la seva neboda. Segons la denunciant, el segrestador era el company sentimental de la noia i demanava 5.000 euros per deixar-la en llibertat i no causar-li cap mal. Aquest dilluns, una patrulla dels Mossos enxampava el sospitós acompanyat de la víctima a l'interior d'un cotxe a Sant Carles. Immediatament el van detenir per un suposat delicte de segrest i han alliberat la dona. La víctima, de 24 anys, és de nacionalitat romanesa, l'han traslladat a l'Hospital al Verge de la Cinta amb ferides lleus. Però esperim, perquè encara n'hi ha una altra. Avui, a Tarragona, la Guàrdia Urbana investiga un home de 44 anys per presumptes tocaments a una treballadora de l'Hospital Joan 23. Va passar a un ascensor de l'hospital a les 12 del migdia. La dona va identificar el presumpte agressor que estava en una de les sales d'espera de l'hospital. Ell té diversos antecedents penals per robatoris amb força. Ara l'investiguen com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. I no deixem els successos. La Policia Nacional ha desmantellat a Tarragona una xarxa que hauria estafat una dotzena d'empreses a Europa, Àsia i Amèrica a través d'internet. Hi ha 6 detinguts a Tarragona, 10 més a Màlaga, Sevilla, Cuenca i Càdiz. A ells els imputen 36 delictes d'estafa. Els hackers intervenien el correu electrònic dels apoderats de les empreses per ordenar transferències bancàries a prop de 40 empreses fictícies que tenien domicili a Espanya. Van utilitzar més de 120 comptes bancaris. Un cop rebien els diners, els movien en petites quantitats per no aixecar les sospites del control financer. La Policia Nacional calcula que haurien aconseguit estafar 4 milions d'euros. La primera denúncia va venir d'una societat de Luxemburg a la que haurien estafat 650.000 euros que van anar a parar a 3 empreses fictícies ubicades a Tarragona.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I atenció a aquesta, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 46 anys que es feia passar per agent de la Policia Nacional i que va exigir consumicions gratuïtes a un pub de la Rambla Vella. Dos individus havien entrat al local, un d'ells mostrant una placa d'identificació policial i demanava begudes sense pagar. Segons els testimonis, va dir que es trobava de servei i que buscava un delinqüent perillós. I el premi del dia és per al conductor al que han enxampat multiplicant per 6 la taxa d'alcoholèmia permesa, donat 1,50. Té 62 anys, el van enxampar a quarts de 4 de la tarda, fent zigazagues per la Nacional 340 a Alcanar. Van immobilitzar el vehicle i l'han denunciat penalment. Ara s'haurà de presentar al jutjat de Guàrdia d'Amposta. Els Mossos recorden que aquest tipus de delictes poden comportar pena d'entre 3 i 6 mesos de presó, multa d'entre 6 mesos i un any o treballs en benefici de la comunitat fins a 3 mesos. En qualsevol dels casos, la infracció es castiga amb la prohibició de conduir durant 4 anys. I canviem de qüestió. Un estudi alerta de la presència de benzè i butadiè per sobre dels nivells innocus a l'entorn del polígon petroquímic sud de Tarragona. L'ha elaborat la Fundació Mare Terra Mediterrània amb la Universitat Rovira i Virgili, que han instal·lat 9 sensors als barris de Ponent de Tarragona i un com a control a Llevant. El mostreig s'ha fet durant 5 mesos i entre els resultats destaquen els alts nivells de butadiè i de benzè, tots dos reconeguts com a cancerígens. Les dades mostren una tendència creixent d'aquests dos components que sobrepassen els acordats per la salut pública com a innocus. Fa anys que reivindiquen que es faci un estudi epidemiològic amb especial atenció a la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. I seguim a la ciutat de Tarragona, perquè allà l'Ajuntament ha tornat a posar en marxa el procés per urbanitzar el Pla Parcial 10 després de la fallida d'IKEA. El ple ha aprovat aquest dilluns el plec de condicions per treure a concurs l'obra d'aquest Pla Parcial 10 entre l'Anella Mediterrània i la T11. Ho fan després que els propietaris del terreny hagin apostat perquè s'hi construeixi un centre comercial. Serà de la mà d'una empresa holandesa. Serà un projecte similar al de les Gavarres. La nova activitat haurà ara d'obtenir la corresponent llicència de la Generalitat. A l'Ajuntament de Tarragona, el tràmit urbanístic ha tirat endavant amb els vots del govern, PSC i PP, Ciutadans també i Units per Avançar. Els regidors d'Esquerra, la CUP i Iniciativa han votat en contra de la mesura. El PDeCAT i la regidora no adscrita s'han abstingut. I la xifra del matí són els 126.000 euros que costarà reobrir el Teatre de Tarragona. Ho llegim avui al Diari de Tarragona. És el que costarà reposar el fals sostre que, segons els tècnics, es va instal·lar malament en la remodelació del teatre. Recordem que un despreniment de part d'aquest sostre el passat febrer manté el teatre tancat des de llavors per seguretat. L'Ajuntament denunciarà per danys i perjudicis als responsables de l'obra. No oblidem que, a banda de la reparació que caldrà fer, s'ha hagut també de reajustar tota la programació teatral i retornar algunes de les entrades ja venudes. Arribem a 2:15, canviem de qüestió. Parlem ara de turisme, perquè la desestacionalització és el principal objectiu del nou pla de màrqueting turístic de Catalunya que s'ha presentat aquest matí a Reus. I ha estat l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia.
Bon dia, Mònica. El pla busca augmentar el turisme un 9% en els mesos de març, abril, maig i octubre fins al 2022. Segons el director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font, amb aquest pla busquem captar i fidelitzar els turistes potenciant els diferents productes propis del territori. Davant del sol i de la platja, es vol potenciar l'oferta de natura, d'equipaments esportius, del vi, de la gastronomia i del patrimoni mundial de la humanitat. David Font també ha remarcat la importància de la implicació del sector privat.
De captar i fidelitzar un turisme que pugui venir al llarg de tot l'any, traslladar aquesta oportunitat al sector en el seu conjunt i, per tant, que el sector privat també vegi aquesta com una oportunitat per generar més valor afegit en el seu dia a dia. I generar aquest valor afegit, entre altres coses, és d'aprofitar els atractius i els valors que té la nostra destinació en el seu conjunt, més enllà d'aquell element més prioritari o que és més element de captació, que és el sol i la platja, sinó tot allò que li podem donar com a complementari en aquest aspecte.
Una de les propostes d'aquest nou pla és la creació de la marca Grand Tour Catalunya. S'han creat rutes en què el turista podrà recórrer Catalunya entre 5 i 10 dies i visitar aquells punts més destacats del territori amb una atenció personalitzada.
Doncs 32, canviem de qüestió. Salut referma que el trasllat d'especialitats del Cap Baix Ebre al de Roquetes és una mesura del tot necessària per poder fer front a la centralització de l'atenció pediàtrica a Tortosa. Segons la directora territorial del departament a les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, si es disposés de prou professionals no es faria, però de moment no veuen altra solució. Lleixà remarca que el trasllat és provisional i que es mantindrà només fins que estigui operatiu el nou edifici administratiu annex a la gerència de l'Hospital Verge de la Cinta.
Si no concentréssim aquests professionals, no podrien donar aquesta atenció i per això ho fem. I també, si disposéssim de suficients professionals, això no es faria. Si es fa, és perquè és una necessitat. I en aquest edifici administratiu també està previst que del CAP Baix Ebre pugi la part de recursos humans que ara està allí ubicada. De manera que, quan aquest espai es lliberi, aquestes consultes de l'atenció especialitzada que ara passen a Roquetes tornarien al Cap Baix Ebre.
Recordem que tota l'atenció pediàtrica de la ciutat de Tortosa es concentrarà al Cap Baix Ebre a partir de la segona quinzena d'abril. Això suposa el trasllat d'especialistes pediàtrics del Cap Temple al centre del barri de Ferreries. La mesura també de propiciar millors activitats preventives i revisions i reforçar l'activitat assistencial comunitària. Per habilitar l'espai, les especialitats de tercera planta del Cap, que són anestèsia, oftalmologia i digestiu i també la clínica del dolor, es traslladen al Cap Roquetes de manera provisional des d'aquesta setmana. I una bona notícia, el ple d'aquest dilluns de Tarragona ha aprovat que les persones empadronades a la Canonja es puguin beneficiar de la bonificació d'un 25% de títols multiviatge de l'empresa municipal de transport. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, diu que més de 5.000 persones que tenen la targeta personalitzada que permet gaudir del descompte. Es preveu que l'Ajuntament de la Canonja assumeixi la despesa corresponent a aquestes bonificacions per als seus empadronats.
Tarragona. Estàs informat.
I a les 12:34 repassem portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui 1.172 ancianos esperan plaza en una residència. Al Reus Digital en plana política, Teresa Pallarés se suma a la llista oberta i transversal de Junts per Reus com a número 3. I al Tarragona Digital destaquen que les infermeres dels hospitals de Tarragona denuncien precarietat laboral i diuen estar al límit. Al diari més, en portada, una víctima d'abusos acusa al pare Vera, escultor de l'Exeomo. I al Tarragona 21 destacat en portada que Altafulla dissenya un pla turístic i el dota per ser la Cadaqués de la Costa Daurada. Un minut i 20 segons i continuem amb més coses aquí a Herrera en Cope.
Tu, sí, tu que siempre bailas delante de cualquier espejo y que cantas hasta cuando vas en coche, ven a Disneyland París y despierta tu lado más salvaje.
Este verano bailarás con Balú en el nuevo Festival del Rey León y de la Selva. Durante la Semana Mágica, reservando hasta el 27 de marzo, tendrás hasta 2 noches gratis y niños menores de 7 años gratis. Consulta fechas y condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, seguim amb més coses a Herrera en COPE a Tarragona. El proper dissabte, la catedral de Tarragona acollirà per primera vegada una cerimònia de beatificació. Serà la d'un seglar, és el metge Maria Mullerat, i avui volem saber una mica més de la seva figura, qui era i com ha estat el recorregut també fins a arribar a l'acte del proper dissabte. En parlem avui amb el pare Pere Cardona, ell és jutge de la causa diocesana de la beatificació de Maria Mullerat. Pare Cardona, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Merci per atendre'ns. Escolti, avui l'hem trucat, li hem robat aquests minuts perquè volem que ens ajudi una mica a explicar-nos qui era Maria Mullerat, no? Perquè no sé si és gaire habitual que un seglar arribi a ser beatificat.
Bé, gràcies. Doncs sí, certament que no n'hi ha masses, és una mica amb comptagotes.
Sí, no?
Sí.
Doncs explica'ns una mica, si algú ara, no sé si la majoria de gent potser estarà escoltant aquest nom per primera vegada, no sé, Maria Mullerat, qui era? Perquè
Maria
sabem
Mullerat,
que era metge,
sí.
No? De Santa Coloma de Queralt, però sí. Explica'ns més sobre la seva vida.
Mira, Maria Mullerat neix a Santa Coloma de Queralt el 1897, estudia al poble, després va a Reus als pares de la Sagrada Família, una vegada acaba els estudis a Reus, doncs passa a la Facultat de Medicina de Barcelona, on cursa Medicina molt bé, vull dir, amb unes notes bé. Tant és així que quan acaba la carrera, algun dels metges li deia de quedar-se a Barcelona, que allà faria carrera. Uh-huh. Però Maria Mullerat, durant aquest temps, una cosa que voldria remarcar és que ja, de molt jove, era un noi compromès.
Sí.
És a dir, ja en el col·legi t'es compromès a les associacions que hi havia en aquell temps, que obligaven, si vols tu, a uns actes externs, a la missa, a exercir alguna obra de misericòrdia. És a dir, ja de molt jove és un home compromès. I un home compromès, doncs, també com a catòlic. Uh-huh. Perquè quan dic com a catòlic ens hem de posar sempre en el moment històric en què viu Marià Mullerat. Ell, durant el seu diguem-ne, carrera, coneix a Dolors Bové, una noia, té una correspondència amb ella, que és d'Arbeca,
sí.
Perquè la mare de Marià era d'Arbeca, i comença una relació amb ella, la qual doncs, acabarà en matrimoni. Són delicioses les cartes de Marià amb la seva promesa. I una de les coses boniques és que Marià tenia molt clar l'ideal del matrimoni. És a dir, fer una família com cal, basada en l'amor. D'això es desprèn de les cartes. Avui diríem que són molt romàntiques, però sí, és així, noia.
No, i tant, ja és fantàstic això, eh?
Sí, però s'ha de llegir el contingut del que transmet, perquè a la vegada ell, la carrera de medicina, la fa com una vocació, és a dir, com una vocació d'entrega. Ell se sent home, ara en diem d'església, però ell se sentia catòlic, uh-huh. I per tant era un d'aquells, perquè en aquella època hi havia molt el compromís, no? Per tant, doncs, d'exercir la medicina com una vocació. Quan acaba la carrera, es casa amb la Dolors Bové i ell posa la residència a Arbeca. Arbeca, ell serà el metge des de que acaba la carrera, que l'acaba a l'any 1900 exactament...
21.
Uh-huh. Acaba l'any 1921 i a partir d'aquí es posa com a metge. L'important, i esclar, això, a la ràdio el temps és important i no allargar-se, doncs ell exerceix la medicina per tothom. És a dir, era un home, com a metge, era un bon samarità. És a dir, no solament visitava els arbequins, sinó també els de Puiggròs i, si convenia, els de la Floresta. I també no m'estranyaria que hagués anat a les Borges. Era d'aquells metges que se li tenia confiança, es veu que era un home de prestigi. Uh-huh. Però a la vegada era un metge que parlava, els testimonis ho diuen, que era capaç d'escoltar, que fins i tot ell facilitava que la gent es pogués traslladar a un hospital o que consultés a un especialista de Barcelona. Ell pagava. I a vegades doncs pagava les medicines dels malalts.
Carai.
No, això és cert, eh? Vull dir, això es desprèn dels testimonis. I a més, hi ha gent que diuen, hi ha un testimoni concretament, que ells no eren de la seva ideologia, però que el senyor Mariano, a casa seva, sempre hi tenia un lloc.
Possiblement, senyor Cardona, aquesta sigui la clau també, no? Que fes que fos una persona tan estimada, que ell no preguntava a ningú ni idees, res, no? O sigui, ell posava per sobre de qualsevol cosa la humanitat i l'atendre als altres, no?
Sí, però a més et diré una cosa, ell ho feia com un compromís cristià, eh? Vull dir, això ha de quedar molt clar. Et diré més, ell va ser alcalde 6 anys d'Arbeca, sense deixar de ser el metge. La primera votació va ser unànime de tots els grups i la segona va ser plebiscitària. És a dir, com a alcalde es va preocupar del bé comú, des de fer les voreres dels carrers, la higiene, l'aigua, una cosa que no va poder aconseguir és fer unes escoles pels nens, perquè només n'hi havia una, va fer la caserna de la Guàrdia Civil, va fer refer les campanes d'Arbeca, és a dir, es va interessar pel poble. Mm-hmm. I quan era abans de ser alcalde, ell ja fa una revista que es diu L'Escut, que ell deia de sana ideologia. És a dir, aquella revista hi podien escriure tots els arbequins, evidentment s'havia fet responsable cadascú, ell era el director del que hi posava, però de sana ideologia. Què volia dir això? És a dir, pel bé del poble. Tot allò que fomentés el bé del poble, de la desenvolupament, notícies, però ell va ser un home molt donat al poble. Uh-huh. Mira, et diré més, hi ha un testimoni, jo ara no el tinc a mà perquè estic parlant de memòria, com comprendràs, hi ha un testimoni que diu: a Marià Mullerat i Sol de Vila no se l'entén en la seva actuació ni cristiana, no se l'entén, perdó, com a metge ni com a alcalde, sinó se l'entén com un cristià. I aquest és el mateix que diu: a casa nostra no érem de la seva... A veure, avui en diríem del seu partit.
Ja.
Vull dir, perquè una cosa perillosa aquí, que tenim en aquests casos, és fer transposicions. És a dir, aquest és de dretes, aquest és d'esquerra. Cada cas s'ha de posar en el context històric que viu.
Clar. Estem parlant que ell va ser alcalde de l'any 1924 fins al 1930.
Sí, sí, sí.
No? Aquest va ser el seu període. Ell va deixar de ser alcalde, però va continuar exercint com a metge d'Arbeca, no?
Sí, sí, com a metge d'Arbeca, de Puiggròs, i després hi havia algun altre poble. Sí, 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 va continuar exercint. Uh-huh. I llavors el sorprèn la guerra.
Exacte.
I una de les coses que és interessant, algú li va dir: Mariano, van per tu, fuig. Ell va anar a Lleida, i a Lleida va fer un pensament. Va tornar i va dir que no podia deixar els seus malalts. Torna a Arbeca. Uh-huh. I llavors Arbeca, hi ha tot el desenllaç. El dia 12 d'agost, que és una data memorable, perquè hi va haver bastants assassinats a Catalunya en aquesta data, el dia 12 d'agost van els del comitè i li amenacen que tregui 5.000 pessetes per al fons de la causa, amb una frase que la dona la recordava, les filles, que ara no viu, la recorden, diu: si no firmes, et rebento la tapa del cervell.
Carai.
Llavors, davant de la família. Ell firma, després van tornar perquè la dona firmés, ells estaven bé econòmicament, perquè la dona firmés un altre, entre cometes, aportació també per la causa de guerra. Uh-huh. I llavors també li diuen: vigila que el del banc no sospiti i que la firma sigui autèntica. Bé, i ho fa i li treu. Això és el 12 d'agost. El 13 d'agost, de bon matí, el venen a buscar. El venen a buscar i ell, com a metge, s'emporta el maletí. I el maletí és el que portaven els metges aleshores, no?
Sí.
Llavors se l'emporten detingut a la caserna de la Guàrdia Civil, a casa seva van fer un escorcoll, van destrossar imatges, només va quedar un Sant Crist que té 1,80 m, que el va comprar ell i resava, amb l'estalvi de no fumar. Uh-huh. i se l'emporten a la caserna. A la caserna de la Guàrdia Civil, a un d'aquells del comitè dels milicians que l'anava a assassinar, se li dispara l'arma. I ell, amb tota tranquil·litat, el cura. Evidentment, exhortava els seus companys, doncs, el Senyor meu Jesucrist, a que estiguessin preparats, perquè eren 5 més. Els carreguen el camió, això és el 13 d'agost, eh? El
13 d'agost del 36, eh?
Sí, del 36, eh? Del 36. Sí. O sigui, l'alçament és la revolució del 18,
el juliol.
I aquí no arriba un mes, eh? Llavors, anaven per ell. Llavors, ell ja havia deixat la llista dels malalts a un altre metge. I després encara hi ha una altra cosa que és interessant, que quan estava al camió, un d'aquells milicians es veu que tenia el fill malalt, greu, i la mare, la dona, va sortir corrents i que per pietat el metge, i el metge, el camió, va fer la recepta pel nano. Li va donar la mare i el nano va viure. I llavors se'ls van emportar, o sigui, fins l'últim moment ell va exercir com a metge i com a metge cristià. Uh-huh. Quan es va despedir, li va dir a la seva dona, Dolors, perdona'ls de cor com jo els perdono. I també va exhortar el perdó als altres. Després, a fer el Senyor meu i Jesucrist, els van portar a la Gravera, a les afores d'Arbeca, i allà es veu que ell va exhortar a la pregària. Hi ha testimonis que van veure com anar allò, com va anar l'afusellament.
Sí.
Es veu que ell va exhortar al perdó i un dels milicians, amb un cop deixat a la boca, li va fer saltar les dents. Els van afusellar amb trets per l'esquena i després van cremar els cadàvers. Un dels milicians, el pare d'aquella criatura, va dir al poble que el que li havia costat més de matar i de llonces i cremar era el metge.
Clar, és que estem parlant que probablement era gent que el coneixia, no?, els que es van
veure implicats. Sí, mira, la gent del poble estava impotent, perquè aquella tropa eren, sí, la feina l'acostumaven a fer als altres llocs, eh? Però sabien en qui per qui anaven. I això s'ha d'anar, i amb els pobles és molt, això era molt perillós.
Ja. Sé que, evidentment, allò dir, tenien un motiu concret, no?, que els fes anar contra el metge del poble en aquest cas. Suposo que no és que necessitessin gaires motius, però hi havia una persecució purament política?
Era,
o el
religiosa,
tema, era religiosa.
Era religiosa. Ell havia sigut alcalde. Mira, vull dir, un catòlic pot tenir qualsevol càrrec polític sempre que actuï conforme al seu esperit, a la seva ideologia. I ell va ser un home que en aquell temps... Mira, a Arbeca hi havia dretes i esquerres, però no vol dir rics i pobres, patrons i obrers, eh? Mm-hmm. Era una altra cosa. Però, esclar, hi havia gent d'esquerres, perquè ens entenguem, que l'apreciaven. Vull dir, la persecució és una persecució religiosa, s'ha provat històricament. I ells, si el van matar, és també perquè els feia nosa. I, a més, era un home de prestigi, i ell va morir per la seva fe. O sigui, tot el testimoniatge de la mort de Marià Mullerat és per la seva fe cristiana. Ell mateix diu, no hi ha cosa més bonica que donar la sang per Jesucrist. Això és d'ell. Uh-huh. I, per tant, ell ho fa.
Clar. Com ens dèiem al principi, Pere, són comptats les persones que no són religiosos que arriben en els que podem parlar d'arribar a aquest punt com el que passarà dissabte, no?, que serà beatificat, sí, en aquest cas a la catedral de Tarragona. El procés va començar, si no vaig malament, al 2003,
sí,
han estat molts anys. No sé si és l'habitual o és el fet aquest, doncs, que sigui un segle o allargat una mica més.
Mira, t'explico. Tot procés diocesà després passa a Roma, ha de quedar molt clar que la causa de la mort és per la fe. Uh-huh. Això, per tant, a vegades es demana una segona perícia històrica d'experts, eh?
Sí.
I, per tant, això queda clar, que ell va morir per la fe, com va anar, i a vegades es demana una perícia històrica. Per tant, el que se'n diu el sumari està molt ben fet, perquè hi ha una part documental històrica, és clar, jo m'he trobat bastants amb aquests, una documental històrica molt forta, hi ha un gruix històric. Uh-huh. Eh? Després, una altra cosa que m'has dit, diu, és clar, de laics són pocs, de laics n'hi ha molts, però saps per què? Perquè les congregacions religioses i els bisbats ja van tenir compte, doncs, des de principi, de recollir-los, m'explico?
Yeah.
I llavors, és clar, els laics van quedar, a veure, la frase és una mica desafortunada, el que diré jo, una mica desemparats. Llavors, Marià havia conservat sempre aquesta memòria i aquesta tradició en el poble per la qual havia mort. I llavors, és clar, es va fer una fundació i a partir d'aquí hi va haver un gruix i es va demanar al bisbat i llavors van introduir la causa. En menys d'un any, pràcticament en un any, vaig tenir llestir de la causa i llavors es va enviar a Roma. Però la raó que hi hagi a vegades pocs likes és perquè es plantegen poc. Vull dir, fulano de tal va morir per la fe. Bueno, a veure, que surti un grup o una fundació i llavors mirem quin gruix hi ha.
Yeah. Tot aquest procés, com el dèiem, culminarà dissabte. Una de les seves filles, no?, podrà també viure aquest moment, no?
Viu en quatre.
Viu en quatre encara.
Sí, perquè ella en va tenir cinc i la primera va morir al cap de pocs dies. Viu en quatre. La petiteta, que és, tenia pocs mesos quan van registrar, és... bueno, hi seran, suposo que hi seran, encara que alguna està molt, molt afeblida. Però és bonic, és bonic perquè la memòria en el poble i en la família i sempre hi ha estat present.
He d'anar acabant ja, pare Cardona, ens ha ajudat, jo crec, molt a conèixer més qui era i què va fer, no? El perquè tot plegat. A mi ha dit diverses coses d'ell que jo crec, no sé si em podria ressaltar en tres paraules, jo crec que una seria compromís, no? Compromís
sí.
amb les seves idees, amb tres paraules una mica, tres paraules que definissin a Maria Mullerat.
Un cristià compromès per la seva fe amb la societat, i amb l'Església i amb la societat.
Aquest compromís que de vegades avui en dia potser falta una mica, no? Per poder canviar les coses és necessari. Jo crec que, sí, mira, és una lliçó que podem aprendre, no?
És una lliçó, era un home compromès. Per això hi comença molt jove, eh?
Sí, comença, de fet, abans d'anar a la universitat, no? Ja ho ens
sí,
ho he explicat,
sí, sí.
Feia durant les vacances, no? Recorreguts fins i tot per diferents pobles, per diferents causes, amb associacions, doncs jo em quedo amb aquest compromís. Per cert, tenen més informació sobre l'acte, que a més és única, és la primera beatificació que es viurà a la Catedral de Tarragona el proper dissabte.
Tenen, a les 11.
A les 11 del matí, al web de l'Arquebisbat, tenen tota la informació, també hi ha el web www.beatificaciomullerat.arquebisbatdetarragona.cat, allà tenen totes les dades. N'hem parlat avui amb el pare Pere Cardona, ens ha ajudat a fer-nos una mica una idea més de qui era la persona, no? I de tot el que ha suposat. Pare Cardona, un plaer tenir-lo per aquí, torni quan vulgui.
Molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu.
Bon dia.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Decomodular nos hemos vuelto locos. Casi, casi lo regalamos. Liquidamos toda la exposición por cambio de dirección, con artículos a partir de un euro. Decomodular no comprará más barato. Casi, casi se lo regalamos. Venga a comprobarlo. Usted también se volverá loco cuando vea estos precios. Decomodular, gran liquidación de muebles y sofás. Todo a precios por debajo de coste. Búsquenos en decomodular.com. Estamos en carretera del Parque Sama, junto a la rotonda de Riudoms.
Repassada de l'agenda que comença a Tarragona, avui a les 6 de la tarda, els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat projecció del film Un seguit de desgràcies catastròfiques. Entrada lliure. A Reus, a les 7 de la tarda, al Centre de la Imatge Mas Iglesias, arriba el documental del mes. Avui, amb entrada lliure, podem veure Bobby Jean. I a 8:15 del vespre, a la sala Emili Argilaga del Centre de Lectura, avui homenatge a Jordi Tinyena. Conferències, un dia en la vida de Jordi Tinyena, amb el Jordi Cervera, escriptor i periodista, i a càrrec de Marc Moreno, escriptor i editor de llibres de delicte, escoltarem La humanitat de la novel·la policíaca. Avui homenatge a Jordi Tinyena, 8:15 al Centre de Lectura de Reus. I acabem amb una proposta al Vendrell. A les 7 de la tarda, a l'Escola de Música Pau Casals, avui suena El Barro. El músic i ceramista argentí Hernán Darío oferirà un concert a partir d'instruments fets de fang. ens queden pràcticament 4 minuts per arribar a la una. Anem a fer una ullada a les xarxes socials a aquesta hora, a Twitter. Estefania Cabrera, bon dia una altra vegada.
Bon dia, Mònica.
Està la cosa... M'ha dit l'Estefania avui abans d'entrar. Està la cosa poc animada avui.
Sí.
Està bueno, Twitter poc animat.
Sí, perquè clar, és que avui és el dia del pare, no? I
és veritat.
Llavors... La gent, el que més està tuitejant, doncs, és amb
això?
El hashtag Felicit Dia del Padre.
No deixa de ser maco, també t'ho dic.
Sí, sí, sí.
Felicitats a tots els pares des d'aquí, als Joseps, no? A les Josepes també, és un dia de sant per molta gent, no només el Dia del Pare, però sí. Bé, dels 5 primers allò trending topics, el més comentat a Espanya, quants ocupen el Dia del Pare exactament? Un o més?
No, ara mateix només dos.
Feia un moment, no està malament,
no, eh? Sí, feia un moment eren tres. Ara és Felicitat del Padre i Sant José, que bueno, ja fa referència al que és. Sí, sí. Llavors, ara sí que s'ha colat per a la cinquena posició Laberinto Montero.
Què
perquè
és
està la Irene Montero, bueno, ha fet una entrevista a la televisió, no, a Espejo Público i bueno, bé, estàs en...
Alguna de les coses que ha dit, doncs...
Sí, estàs en... Pues, tuitejat. I ja està, la veritat que no hi ha res molt interessant. Sí que ha hagut aquí una... No sé què ha passat a Oslo, no? I estan... Uns posen... Ataque una escuela de Oslo. Deja cuatro heridos, no? I després... després es veu que ha sigut un alumne amb una forquilla, o sigui que no sé què...
No se sap ben bé
no
encara.
No se sap ben bé, però està, segur que es parlarà d'aquí a una estona.
Sí,
a veure
si...
Acaba de passar.
Sí. Això és a nivell mundial, em dius, o a
nivell
d'Espanya?
No, a nivell d'Espanya. A nivell mundial també tenim el Felicia del Padre a segona posició.
Bé, i a primera?
A primera és que... És Mansur, Javàs, Jans... És en un...
No sabe, massa mundial.
Sí, massa mundial. Massa mundial que no... Exactament, no...
No tenim gaire clar.
No,
bé.
No.
Bé, però mira, està bé. Dins d'aquest món, no?, en què tot va tan ràpid i com tu dius, no?, i aquí ho veiem cada dia, perquè moltes vegades l'Estefania es prepara no?, els trending topics, diguéssim, i en un minut ella està aquí amb el mòbil, perquè en un minut o menys la cosa canvia,
sí,
llavors
sí.
Volem ser més fidels possible al minut en què ho expliquem, però dic que en aquest món que anem tan ràpid, bueno, mira, doncs encara hi ha certa esperança que avui una de les coses més comentades amb tot el que hi ha al món, tenim avui s'ha reprès també el judici al Tribunal Suprem, és a dir, amb tantes coses que el Dia del Pare sigui, continuï sent trending topic, doncs mira, és que encara hi ha certa esperança, encara no una mica d'humanitat. Doncs moltes gràcies, Estefania, fins
gràcies,
ara.
Gràcies, Mònica.
En menys d'un minut arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els companys dels serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem d'aquí 5 minuts perquè hem d'anar a buscar la recepta de la setmana que torna d'aquí uns moments l'Antonio Escaño de la Glorieta del Castell i després a partir de 2:15, ja saben que fa parada per aquí, l'Albert Rosa. I avui ve amb un tema fantàstic. Avui ens ajudarà a recórrer les millors pastisseries de la demarcació de Tarragona. Poden anar enviant-nos també les seves propostes al nostre Twitter, ja, @COPETarragona. Fins ara.